Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Benvinguts al Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el Sergi Dòria. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, benvingut, Juan Carlos, de nou.
Hola, bona tarda.
I el Manel Manchón, de Metrópoli Abierta. Molt bona tarda, Manel.
Benvingut, bona tarda.
Converses. Bona tarda. Convidat aquesta setmana és un historiador, es diu Jordi Canal, és escriptor a banda d'historiador, columnista en molts diaris de tirada nacional i també professor de l'Escola de Estudis Superiors en Ciències Socials a París, ni més ni menys. Benvingut, Jordi, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
I fer-nos un forat en aquesta gent tan apartada que tens. Entre,
és un plaer.
Entre Girona, Barcelona, París, i avui hem tingut sort i aquest divendres, bueno, aquest dissabte, està aquí amb nosaltres. Ja que vens de París, que ens dit no fa pas gaire, que acabes d'aterrar de París, com està França, com està París? Fa poc va estar el president, el primer ministre Macron aquí a Barcelona, aquí a Espanya.
No, president de la República.
El president, val, molt bé, ben puntualitzat, perquè el president és el president de la República Francesa, que ara no em ve al cap qui és. No,
el president és Emmanuel Macron.
Ah,
el primer ministre no el coneix ningú.
No el coneix ningú. Val, el president de la República
Francesa. Sarkozy era Fillon.
És primera ministra.
Molt primera ministra, fantàstic. Sí. Doncs gràcies per la puntualització. Una vegada amb els càrrecs de ministre, primer ministre, president, el rei, es dessitua i cometa aquestes errades. El que et deia, Jordi, com està França ara mateix? Una França també una mica revoltada, no? Jo no sé com està ara mateix. Els xalecos amarillos la setmana passada van sortir al carrer en contra de la decisió de Macron d'augmentar la jubilació fins als 64 anys. Quin ambient es viu a París? Com ho veus tu?
No, és un moment agitat. La setmana passada era va estar molt agitat, aquesta setmana un pèl més tranquil·la i la setmana vinent, sobretot el dia 31, sembla que tornarà a ser molt moguda. Hi ha aquest pla de reforma de la jubilació i les enquestes donen allò una oposició molt gran a aquest pla. Yeah. I per tant jo penso que ens esperen dos o tres mesos molt complicats. El que caldrà veure si Emmanuel Macron és capaç
d'aguantar,
o fer finalment el mateix que han fet la major part dels últims presidents de la República, que és tirar-se enrere. Aquest és el gran dubte.
Tanta força tenen els sindicats francesos, Jordi?
Sí, tenen força.
Si els compares amb els d'aquí, que per exemple qualsevol reforma que pugui posar en marxa, que les ha posat en Pedro Sánchez, han dit amén. En canvi, a França, qualsevol proposta que els hi fa un personatge com Macron, que en teoria és de centre-esquerra o de centre, vull dir, surten tots al carrer a por ell.
El que passa és que França és un país gairebé, suposo que s'hauria de matisar molt, però jo diria un país bastant irreformable en tots els sentits, perquè ara està passant amb l'expansió, amb la jubilació,
les jubilacions, no?
Però passa el mateix quan hi ha una reforma a l'educació, quan hi ha... És un país que li costa molt reformar, això per una banda, i per l'altra, en el cas espanyol, els sindicats van arribar a un acord per aquests temes, sí, de jubilació amb el govern, i han mantingut vies obertes amb tots els governs, siguin d'un signe o siguin de l'altre. En el cas francès la cosa es fa molt més complicada, perquè hi ha tot un sistema de règims especials que són, en el fons, són privilegis que tenen petits sectors
i que no volen renunciar-hi,
però que no volen renunciar-hi, i a més són sectors que s'hi s'aturen o que s'hi aturen la seva... Si se'n van a la vaga, paralitzen tota França. I aquests són unes avantatges adquirides en un moment en el que semblava que la prosperitat era infinita i que més aviat això no s'acabaria mai i anauria augmentant, i ara aquests sectors no estan disposats a renunciar absolutament a res. Són sectors profundament privilegiats respecte dels altres treballadors
i que fan molta pinya, no?
Però que fan molta pinya i que estan en sectors claus i estratègics. I per tant tot això ho fa molt complicat. I jo penso que la cosa no té una solució
massa evident. No té bona pinta, no? Sempre es parla que el sud d'Europa és el gran problema d'Europa, podríem dir, no? Però França és un problema d'aquests enquistats i que el gran problema d'Europa pot ser França en qüestions com aquesta que estem parlant, d'intentar posar en marxa reformes i que tot funcioni una mica més, de forma més, més normal, més coherent, més moderna?
Home, que... França és un país bastant al·lèrgic a tot tipus de reforma.
Clar.
No només allò, el que diuen alguns, reformes que vinguin de fora, vinguin de la Unió Europea, reformes que vinguin de dins,
també,
no? És un país bastant irreformable, ja. I que sí pot acabar sent un problema. A més, clar, cal afegir-hi que és un país que era un país central fa 50 anys i que ara és un país que malgrat els esforços que fan allò els presidents, per ser els llocs, per influir, per dialogar directament amb el Putin, i aquestes coses, en el fons han d'assumir que ja no estan en la primera línia. Ni la primera línia estratègica o geoestratègica, però tampoc estan en la primera línia cultural. És a dir, el francès ja no és la llengua internacional que era, la cultura francesa ja no és tampoc el que era, per tant, i això és una cosa que costa d'assumir i presenta problemes.
Molt bé, el Jordi Canal l'hem convidat avui per parlar de França, com hem començat fent-ho, però també per parlar d'un llibre que acaba de publicar, un últim llibre, que és un llibre, podríem dir, coral, és un assaig sobre els partits polítics espanyols i els seus colors, no? El llibre en qüestió, pel que el vulgui llegir i comprar, i jo crec que és una lectura amena, es diu Los colores de la política en España contemporánea. Aviam, allí és, com et deia, és un llibre coral amb molts historiadors que tu has coordinat. Com va sorgir aquesta idea de fer aquest llibre, fent una visió dels colors que cada partit polític ha tingut i té a la política espanyola? Com va anar la iniciativa?
La iniciativa ve de constatar una realitat. És a dir, si pensem en la política de qualsevol país, o la política espanyola en aquest cas, els colors estan allà per totes bandes, diguem, està tot ple de colors, la política espanyola està plena de colors. És a dir, si les banderes, en els últims temps cada partit polític que ha sortit a Espanya, la primera cosa que ha fet és dotar-se d'un color. Ciutadans i el Taronja,
Podemos
i el Morat, Vox i el Verd, Oliva, per dir-ho d'alguna manera, l'època UPyD i el Magenta, i els independentistes i el Groc, per dir-ho d'alguna manera, que sumen a colors que ja estaven assumits, el vermell de socialistes i comunistes, un blau més aviat conservador, però això en l'actualitat, però si ens anem més enrere, podem anar a l'etapa d'entreguerres, abans de la Guerra Civil Espanyola, allò tots els membres dels diferents partits i grups es posaven camises de colors, a imitació o no del que feien els feixistes italians amb les camises negres, els hitlerians i les camises marrons pardes, aquí tothom tenia la seva camisa, sí, sí. També el blau maó dels falangistes, el verd d'Estat Català, i no només les camises, les boines, la boina verda dels monàrquics alfonsins, la boina vermella dels carlins, i si encara anem més enrere, i evidentment, per exemple, anomenar rojos a una part de la població. Si anem més enrere, el segle XIX també està ple
de colors.
El trienni liberal, els liberals utilitzen el verd, les banderes carlines més aviat són blanques, hi ha els colors de la República, i a més hi ha noms, fins i tot es designa com amb els rojos i els rojos de la Guerra Civil, el 19 és molt habitual, és a dir, els blancs són els contrarrevolucionaris, els carlins, i quan tu anomenes algú negre és un liberal, que en aquest cas és un insult.
Però algun significat té, per exemple, que els de dretes, els partits, portin el blau? els d'esquerres o vermells, o socialistes, són, comunistes, o, són colors que s'han adoptat històricament.
Sí, són construccions. No, és a dir, el color...
No hi ha un per què, no?
El color no és res natural. El color és una construcció cultural i, per tant, el color és allò que nosaltres fem que sigui el color. I, per tant, totes aquestes designacions venen d'opcions que es prenen en un moment determinat i en molts casos després se'ls hi crea un relat, però a vegades són purament opcions. El segle XXI és molt evident, quan surt un partit nou el primer que ha de fer és veure quins colors estan ocupats,
quines games hi ha,
i llavors tu tries el que no està ocupat i llavors li crees un relat.
Això ho dic per Ciutadans, ho van fer el col·legi de Ciutadans i ara que han canviat, i ja deixo el micròfon a la resta de companys, com ho veus?
No, evidentment, allò...
És un encert o no és un encert? Home, tingut un color tota
jo penso que el taronja era un encert. Era un color que no ocupava ningú, que li havien creat un relat interessant, podia ser la fusió de la bandera espanyola, fins i tot de la bandera catalana també podia ser una fusió. No era ni el vermell de l'esquerra ni tampoc el blau de la dreta. Era un bon relat, també és un bon relat el de Podemos amb el morat. Tu dius, nosaltres som d'esquerres però no som vermells, és a dir, no som ni socialistes ni comunistes, perquè al vermell li afegim una mica de tinta d'altres colors, que són el color del feminisme, el color del republicanisme, i per tant acabem creant un altre color. Però en tots els casos els colors són una construcció, i evidentment en alguns casos aquesta construcció té llarga durada. És a dir, el vermell comunista, el vermell socialista ve del segle XIX i encara avui amb tons diferents el seguim utilitzant. En canvi, en altres casos ha canviat. És a dir, et deia abans, el verd a l'època del trienni liberal és un color més aviat liberal, avançat al segle XX és un color ecologista, i en canvi en ple segle XXI Espanya és un color que pot reivindicar Vox. És a dir, hi ha continuïtats en uns, en la construcció, i en d'altres hi ha ressignificacions permanents.
Molt bé, companys de taula, som-hi.
Doncs mira, jo volia preguntar-li per aquesta última referència, en el cas de Vox, que és un verd intens, no? No és un verd més clar, que seria més associat a l'ecologisme, sinó que és un verd fosc, i que a més ells en fan ús amb la idea de verde, no? Que també són les inicials de Viva el Rei d'Espanya, no? Segons quins es posaven corbates perdes reivindicant això, no? Hi ha hagut en aquest cas d'una forma conscient aquesta associació, al seu entendre, per dir també reivindiquem la monarquia perquè són els que el reivindiquen més en aquests moments, no?
No, jo penso que és una qüestió d'opció cromàtica d'allò que no està ocupat. Evidentment hi ha els ecologistes, però li dones un to més fort i l'acabes convertint en un verd militar, verd guàrdia civil, per dir-ho d'alguna manera, amb la qual cosa també marques allò força en el partit. I jo no estic del tot convençut, és possible que els hi passés pel cap lo del verde. No estic del tot convençut. El verde és un és molt interessant, perquè de fet aquest verd, en el moment en què el verd com verde, en el moment que apareix més és entre el 2012 i el 2014, que és en el moment de la crisi de la monarquia. És a dir, el verd, les corbates verdes eren una manera de donar suport a Juan Carlos I i en el moment de crisi de la monarquia. Posar-se una corbata era dir, expressar viva el rei d'Espanya, però que té una llarga tradició. Això és el que feien els monàrquics alfonsins a la Segona República. Escrivien a les parets verde per expressar allò, el viva el rei d'Espanya, o parlaven sempre de coses verdes, i després al final de la Guerra Civil es posen la boina verda. I de fet, és el boina verd, és el monàrquic alfonsí. els carlins sempre els criticaven, ells que anaven amb boina vermella, i deien que els monàrquics alfonsins estaven verds com la seva boina i que algun dia madurarien i que per tant es tornarien carlins, els hi deien sempre. Però tampoc és una novetat de la Segona República Espanyola, és a dir, ells ocupien dels patriotes italians del Risorgimento, que utilitzaven el Verdi, Vittorio Emanuele Re d'Itàlia, i per tant en els concerts cridaven Viva Verdi, amb el dubte de si estaven parlant del compositor, de Giuseppe Verdi, o era Vittorio Emanuele Re. Però potser hi pot haver alguna cosa d'aquesta, però jo més aviat em sembla que és una opció de buscar un color no massa no massa ocupat. Per l'ecologisme sí, però bé, hi tenen elements per separar-se de l'ecologisme.
Més suau el dels ecologistes.
Bueno, però no, però és de Vox, una reivindicació del camp, perquè sí. Això sí que em fa
sí. Jo penso que la part militar també. Militar per la militar també és important aquí en aquest verd.
Sergi.
Sí, jo tornant a la història, dius que de vegades tothom busca el color que no està ocupat. Falange, quan José Antonio funda Falange al 33, el color rojo y negro, rojo y vermell, rojo y negro ja estava ocupat, que era la CNT. I clar, curiosament Falange agafa el rojo y negro també, i l'única cosa és que si a la CNT si veus les fotos de Durruti, que té, és en diagonal, i en canvi Falange és en recta, no? Aquesta qüestió, i també es va parlar que havia, quan es va fer un intent de tant de Falange, d'uns certs acostaments a través de pestanya, i li deien Falange. Falange, no? És a dir, aquest episodi com has investigat? O...
No directament, però és evident que els colors tampoc són infinits, sí. I que per tant hi ha colors que es repeteixen i que són utilitzats per grups molt diferents, sí. I en aquest cas és un bon exemple el del falangisme i el de la CNT. De tota manera, cal pensar, diguem, si pensem en la primera falange, sí. No en el que després serà, sí, falange, sí, l'etapa del franquisme, aquesta
tradicionalista que fa Franco.
La falange que ve del decret d'unificació d'abril, sí, del 37 és una altra cosa, però la primera falange es defineix com a revolucionària, sí. I està mirant molt directament també a la classe obrera en aquell moment. Per tant, l'ús del vermell i negre tampoc és tan estrany, i a més cal tenir en compte que el negre és el color que estan utilitzant els feixistes italians, sí. Els seguidors de Benito Mussolini en aquell moment, per tant no es fa gens estrany aquesta utilització d'uns i altres, i és cert que després hi ha un moment en el que hi ha una certa confluència, i sempre s'ha explicat que molts antics sindicalistes anarquistes entren per una via o per l'altra a Falange Espanyola i en el règim franquista.
I després havia el color de les camises obreres que Mussolini a Itàlia eren negres,
sí.
I aquí era blau maó.
Blau maó.
Juan Carlos Valero, glob d'aigua i sí, vinga, pregunta al cantó.
No, a mi m'agradaria en aquesta cromopolítica que condueix aquest llibre que ha dirigit en Jordi Canal, m'agradaria fer-li una pregunta sobre una aplicació que, per exemple, en el diari ABC hem publicat com interpreta la intel·ligència artificial amb una aplicació que la informació que troba de ciutats o països la concreta amb una imatge que no és fotogràfica, sinó és un dibuix, és una creació de la intel·ligència artificial. I tant Espanya com les ciutats d'Espanya totes són unes recreacions molt amables, molt atractives, excepte Barcelona, que representa, diguéssim, la mirada desafiant i fins i tot un punt agressiva de la rosa de foc que històricament ha estat Barcelona. Com veu Barcelona en aquests moments I bueno, l'any 19, amb les sentències de l'1 d'octubre, allò, els contenidors cremant, era la gossa de foc. Els manifestants ocupant l'aeroport, era la gossa de foc. El processisme és una mica la gossa de foc, també, les manifestacions multitudinàries. Ara sembla que s'hagi rebaixat una mica, però hem començat aquest any amb Esquerra Republicana, el president Aragonès i el president del partit, Junqueras, dient que el full de ruta no és la
desjudicialització
que ja l'han aconseguit, sinó fer un referèndum, la independència, etc, etc. Com veu en aquests moments la rosa de foc? Està en brases?
O quin color li posaria a Barcelona? O quin color li posaria a Barcelona ara mateix, no?
Home,
no,
sí, les brases,
la rosa de brases. Brases o què?
Home, jo diria que Barcelona té una llarguíssima tradició de moviments o insurreccionals o revolucionaris o prerevolucionaris des de les bullangues dels anys 30 del segle XIX, passant per la Setmana Tràgica, sense oblidar-nos dels diferents atemptats anarquistes, procés de Montjuïc, tot el que significa finals del XIX i principis del segle XX, una guerra, un 1936-1937 molt agitat, fins a arribar a l'època actual. Diem que aquesta rosa de foc pot ser aquesta rosa de foc pot ser estaria representada, diem, per la permissivitat cap a certs moviments antisistemes, ocupació, i tot això barrejat a més amb el que ens queda del processisme, que és una cosa que evidentment ja no està en el mateix nivell que en el 17, en el 18 o en el 19, però que segueix allà, segueix aquí present i que en qualsevol moment pot tornar a refer-se, no? Jo penso que Barcelona té una llarga tradició de insurreccional, revolucionària, per això és tan atractiva per aquests sectors antisistema europeus. Aquí està ple d'italians, alemanys i d'altres que venen a fer les seves pràctiques prerevolucionàries o revolucionàries. I en aquest sentit segueix sent una rosa de foc potencial. Clar.
Això és el que García Oliver deia, la gimnàstica revolucionària.
Dins d'aquest llibre, d'aquest assaig que has coordinat amb la resta de molts historiadors, alguns dels quals ens els mencionaràs, també fa referència a moviments socials, per exemple, sí. Parleu el cas de França, els xalecos amarillos, vull dir, sí. per què amarillos els xalecos francesos? Hi ha algun motiu,
no,
alguna raó?
Que també és una qüestió d'opció, no? Diguem, què té tot automòbil, tota persona que té un cotxe, que té a mà? Allò té el xaleco amarillo. El que passa és que llavors, després, a partir d'aquí, insisteixo, pots construir un relat que és el mateix que amb el groc acaben fent els independentistes.
El tema del groc, com el veus, el groc dels independentistes? És un color positiu, un color que els independentistes diuen la independència de Catalunya, és un color esperança de cara al futur, no? És un color positiu, és un color negatiu històricament, el color groc, Jordi?
És un color profundament negatiu, des d'un punt de vista històric. Diem que fins al segle XX és un color negatiu, és el color de la traïció. Per això Judas va vestit de groc en moltes representacions catòliques. És un color que es contraposa sempre al durat, al color de l'or. Per tant, el color de l'or és el color i, en canvi, el groc és una mena de succedani. A finals del segle XIX segueix sent un color profundament negatiu, diaris grocs, sindicats grocs, por al groc oriental. Penseu que el groc és el color de l'estrella que els nazis posen als jueus. Això canvia a mitjans del segle XX i passa a ser el color sobretot del liberalisme. En el cas de l'independentisme, Jo penso que hi influeixen més qüestions també de disponibilitat que qüestions realment ideològiques. Clar, sempre podríem dir que el groc forma part de la senyera, però no és un argument suficient. Quan un dia de 2017 l'ANC convoca a una manifestació portant llaços grocs, això és una cosa que se'ls devia acudir prenent un cafè o en una petita reunió.
Quin color podem posar?
Clar, és que en el fons moltes vegades és això, quin color.
Quin color podem posar-hi, no?
Connotat, clar. Massa connotat.
O que no podem... està massa utilitzant, com tu deies al començament.
I llavors, a més, clar. En aquest cas hi havia un segon element, és a dir, quin color, a més, podem comunicar per WhatsApp, clar. Perquè la convocatòria es fa per WhatsApp. I dona la
és un groc, a més, viu, no? Clar. És un lloc molt llampant.
Bueno, perquè és el groc, dels llaços de solidaritat. Ja. Que utilitzaven, em sembla que era l'espina bífida en algun cas, alguna altra malaltia, era el groc que utilitzaven els nord-americans pels soldats que estaven a Iraq en un moment determinat o en altres guerres, era una de les possibilitats que hi havia, una de les poques possibilitats que hi havia a WhatsApp, i per tant l'utilitzen. La sorpresa és que això és un èxit immens dintre de l'independentisme, és a dir, en poques setmanes donava la sensació que el groc havia sigut sempre
el color de l'independentisme.
I en canvi era una invenció d'una tarda...
Mai havia tingut un color l'independentisme, no?
Exactament. Bueno, havia tingut la bandera,
sí,
però...
Un color.
L'estelada.
Eren els colors, però fins i tot l'estelada són molts colors diferents, perquè uns la posen allò amb el triangle vermell, blanc, blau...
Negre.
I per tant, clar...
El groc és el més radical de la senyera, més que el blau, no?
Però no hi havia un color concret. Aquí, jo penso que ells allò es sorprenen ells mateixos de l'èxit que té el color groc. És que té... Us en recordareu, allò en poques setmanes semblava que el groc
tot
era un color,
groc, no?
Tot era groc.
Bueno, encara hi ha per alguns carrers de Girona,
bueno,
sobretot.
El meu carrer de Girona encara hi ha coses grogues.
De llaços grocs, llaços...
Cada vegada menys.
No. Jo et convido que visitis Girona, em trobaràs allà.
A Girona encara hi ha tots els llaços convido, que va penjar l'Ajuntament.
Però la plaça de Vic ja estan de retirada, sí. Per exemple.
No, i també és cert que...
És un pas molt important.
I també és cert que ja cada vegada queda menys gent que porta cosetes grogues, i ara ja pots dir allò que són friquis directament, pràcticament els que el porten.
Nostàlgics del processisme.
Però, de fet, va ser allò, va ser l'èxit del groc que els va obligar a inventar-se un relat sobre el groc. Uh-huh. I després això s'han inventat que ve del segle XVIII, és a dir, encara que fos veritat que els opositors a Felip V utilitzessin a vegades llaços grocs en els barrets, encara que fos veritat,
que no
necessàriament hi ha cap continuïtat, és a dir, això en tot cas s'hauria acabat allà.
És a dir,
són dues coses diferents.
Sempre hi ha un Bilbeny, no?, que s'ho pot...
Bueno, hi ha possibilitats de tot, perquè la creació
humana... I el nacionalisme
humana
té una capacitat d'inventar el passat i el present.
I d'inventiva.
Però jo anava a preguntar...
Home, està, que el Colom va néixer a pals, eh?
Sí, hi ha una teoria de cognoms. Entrant en el color morat, de l'alcaldessa Colau, ara hi haurà eleccions. Quina valoració fa d'aquests dos mandats, tenint en compte això que deien de la rosa de foc i la tradició revolucionària i un cert adanisme, pel meu entendre, que han tingut els comuns, com una mena de voler començar-ho tot, no? I també la vinculació curiosa d'aquest morat amb el groc, perquè en alguns moments s'ha adreçat o ha estat molt al costat del groc, no?
Home, jo penso que no... Que els mandats d'Ada Colau a Barcelona han estat un desastre. Penso que cal dir-ho obertament i clarament. I que, per tant, Barcelona ha perdut molts punts. Ha perdut molt tant a nivell nacional com internacional. Ja no és la referència que era i ja no és la ciutat que era. I tampoc suposo que podíem esperar res massa diferent. Allò, Ada Colau, allò representa el que representa. i els sectors que estaven, tot i que és cert que en un moment determinat la van recolzar o la van votar, també molts desenganyats d'altres partits, en el fons cal assumir que era el que era i que per tant tampoc ens ha sorprès excessivament amb les seves propostes. El que és allò més difícil de pensar és com va poder tenir tant recolzament en una ciutat com Barcelona. Però bueno, i evidentment una de les qüestions és aquesta vinculació amb l'independentisme. Ada Colau sempre ha sigut o bé ambigua en aquest tema o bé obertament partidària del tema de l'independentisme. De tota manera, tornant estrictament al color, el llibre apareix en el capítol dedicat al Morat i penso que bé, és una anècdota interessant, i és que possiblement el Morat no ha existit mai. És a dir, el Morat, que teòricament és el color de la República i que la República el treu dels comuneros de Castilla i de Castella i les seves reivindicacions, és molt possible que en el fons fos vermell. El que passa és que, clar, abans del segle XIX i del segle XX els colors no tenen estabilitat.
No hi havia el Pantone, no?
Exactament. I per tant, un vermell allò descolorit podia fer pensar en un Morat. Per tant, és molt possible que sigui un mite el tema del Morat republicà. Però bé, diguem, a part d'això, no, jo penso que has respost bé el que es podia esperar d'un govern o d'una opció que és bastant antisistema. I per tant, quan poses els antisistema o gent propera als antisistema, en molts casos al capdavant d'una administració acaba recollint els fruits que hem recollit a Barcelona.
Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya Andorra, com cada dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Sergi Dòria, Juan Carlos Valero, Manuel Manchón. Avui ens visita el Jordi Canal, que és historiador, també escriptor, acaba de treure al mercat el llibre que es diu Los colores de la política en l'Espanya contemporània, un repàs als colors dels diferents partits polítics espanyols, amb una obra que podríem dir que és un ell ha coordinat tot el que pensa i el que diuen un grapat d'historiadors. Jo tornaré al tema dels colors, Jordi. Abans t'he preguntat per Ciutadans, se m'ha quedat per fer-te una pregunta, però els companys de taula en saben molt més que jo, però te la vull fer. Estan encertats el canvi de colors de Ciutadans? Han passat d'aquell taronja a un color més, no sé, alguns diuen que és un color molt de la UCD, però clar, si hem de fixar-nos en el precedent de la UCD, els presagis no són pas gaire bons. Els haguessis aconsellat, ja ho sé que tu ets un expert en aquest tema, però bueno, has coordinat aquest llibre, els haguessis aconsellat, escolti, deixeu-ho tal com està, canvieu poder de jo no sé de què, però de color no canvieu. Si us coneix amb aquest color taronja, manteniu-lo.
Home,
aviam, ja ho sé que poder et faig bullar un tema que
són moltes coses. La primera és que és cert, l'OCD va ser dels primers a utilitzar el taronja, combinat amb el verd.
Sí, ja veiem com va acabar, pobres.
Però en tot cas, a nivell d'utilització de colors, van ser els primers que van utilitzar el taronja. Home, jo sempre he pensat que el taronja era una bona opció. El taronja, a veure, el taronja no és... Ja des de finals del segle XIX hi ha enquestes a tots els països sobre, amb la pregunta, quin és el teu color preferit i quin és el color que
més t'agrada.
Des de finals del segle XIX el color preferit a Europa és el blau. I molt enrere arriba el verd. Però bàsicament el blau és el color que agrada més a la gent. Però un cop el blau ja està ocupat, el blau és un color conservador, el blau a més és el color de la Unió Europea, per tant tens molt poc espai aquí al mig. El taronja era una bona opció, el taronja comunica frescor, és un color amable, és un color que no provoca rebuig, a diferència del vermell o el negre, que sí tenen per part de certs sectors un cert rebuig. El taronja era un color que funcionava. Ara, clar, quan un partit decideix reinventar-se o refundar-se, recrear-se, també toca els símbols. I en aquest cas ho han fet. Jo penso que no... És a dir, jo no ho hauria fet, perquè em sembla que el taronja generava una identitat molt clara i jo potser hagués... Però clar, això ho dic jo aquí assegut a taula amb vosaltres... Però, clar, després caldria veure allò, quins càlculs han fet ells. Jo hauria insistit més en un canvi de discurs que en un canvi de símbols. Però això és difícil de...
Ciutadans.
Ells entenc que... I, de tota manera, és a dir, una cosa a l'actualitat. Una altra cosa és el segle XX, el segle XXI. El segle XXI... El segle XX i el segle XIX, vull dir, el segle XXI tu no canvies res si la gent de màrqueting i comunicació política...
No t'ha fet un estudi.
No t'han fet un estudi. Per tant, vol dir que si han fet un canvi és per alguna cosa.
Per alguna cosa.
I que hi ha una base sòlida a sota que nosaltres no sabem.
Desconeixem.
Bueno, jo ho puc entendre, jo diria que jo ho puc entendre, però sí.
No t'agradava el color taronja?
No, però clar, si vols canviar-ho tot...
Has de canviar-ho tot, de dalt a baix.
Perquè si no diries...
Canvia de líders també, no?
Dius, he canviat, però...
Canvia de cares, poder, no?
El color es manté, llavors et seguirien dient el partit taronja i l'associarien al que havia estat abans. Entenc la decisió. No sé si la comparto, però ho he de pensar més.
Però els socialistes mai han renunciat al vermell, malgrat èxit i fracassos. No, jo penso... No, jo som més partidari d'un canvi de discurs que d'un canvi de símbols, però bé...
És possible.
Va, Sergi, sí, som-hi.
No, el tema, tornant als colors un altre cop, hi ha una frase lapidària de Josep Tarradellas que d'alguna manera resumeix tot el que va ser els 23 anys de pujolisme, que ho va definir com una dictadura blanca. No sé si ja coneixes aquesta frase, però és, aquí entra el color també. Coneixes l'expressió? Tu com la vas interpretar?
Un color, Carlí?
El blanc, originalment, o borbònic, jo diria.
Borbònic i també de la monarquia absoluta i la Inquisició de Ferran VII.
Sí, bueno, borbònic.
Ha sortit tot aquí.
Sí.
Home, fixa't que no és un... que hi ha altres expressions semblants, és a dir, quan parlem de la dictadura de Primo de Rivera, no diem dictadura blanca, però dictadura blanda. És a dir, que també és un joc allò de, que en el fons també és interpretable a nivell de colors, és blanda perquè és més...
Bueno, és l'última etapa, és l'etapa del general Berenguer, ja no era el...
Sí,
era l'etapa de transició, exactament. Que ja havia caigut el dictador.
Allò compares ja estava... amb una dictadura de Primo de Rivera i una dicta blanda, i jo entenc que en aquest sentit és una mica el mateix, és una dictadura blanca, en el sentit de que és una dictadura en democràcia, per dir-ho d'alguna manera, i jo l'interpreto... en aquest sentit. Home, a mi em sembla potser un pèl exagerat, perquè entenc que dictadura no casa bé amb democràcia, sí. Però si jo ho substituiria per potser dient que el pujolisme era un règim.
Era un règim com el PRI, per exemple, que hi diuen la dictadura.
Bueno, és el tema de la dictadura.
Que és una democràcia, però...
Bueno, i que alguns en diuen allò monarquia imperfecta, sí, també, exactament. El PRI. L'Octavio Paz deia que, que el PRI responia bé al que volien els mexicans, que és els mexicans estaven necessitats de monarquia des de l'últim intent de l'Iturbide. No, bueno, de l'Iturbide als 20 i després de Maximiliano. Als 60. Sí.
Bueno, ens queden 4 minuts de programa. Som-hi.
Sí, jo, a mi m'agradaria fer-li una pregunta al professor Canal, perquè aquest llibre apropa a la gent a la història. És un llibre de lectura amena que a més dona moltíssima informació. És un llibre transversal també, perquè agafes una cosa molt quotidiana, els colors. Hi ha possibilitats de fer més llibres d'història a través de l'alimentació, les begudes, fins i tot la moda?
Sí. Home,
ja està preparant?
Està en ello.
A veure, jo penso que tot... A veure, és possible fer història i reconstruir la història a partir de qualsevol cosa. No hi ha objectes petits ni objectes grans, és a dir, no, a partir de qualsevol element es pot reconstruir, si es fa bé, la història dels colors, de l'alimentació, de la beguda. Darrerament hi ha un llibre que ha sortit, que s'ha traduït fa poc, que es diu Borratxos, que també és una història a partir de del consum d'alcohol. A França hi ha un llibre que per mi és un referent, entre altres coses perquè el seu autor és un dels meus referents, que és va ser fer la història de França a partir de les estatuetes dels busts de Mariana que hi havia a tots els ajuntaments, que era el que hi havia, encara hi ha les monedes franceses, els segells francesos. És a dir, a partir d'això tu pots reconstruir. Mariana primer estava en combat fins que s'implanta la Tercera República, després està al poder i després va avançant fins al moment en què Brigitte Bardot li posa la cara a Mariana, i que és la banalització de la República. És a dir, tu pots construir. I jo penso que nosaltres tenim, els historiadors, com a mínim jo entenc la professió d'historiador en aquest sentit, tenim l'obligació primer d'intentar explicar la història a partir d'allò que realment preocupava la gent del passat, no a partir dels nostres problemes d'ara, això és anacronisme, i que per tant hem d'anar trobant maneres, objectes nous, hem d'anar innovant permanentment, i al mateix temps hem de fer un esforç també per comunicar amb el públic. És a dir, perquè hi ha fam d'història, és a dir, la gent vol saber coses d'història, i durant molts anys, durant moltes dècades, els historiadors hem estat incapaços de respondre a aquest desig d'història, i aquest és una gran assignatura del segle XXI, mi sembla.
Aquí anava jo a preguntar, que és en aquesta línia, va haver un llibre d'un historiador que ha mort recentment, el Fernando de Cortázar, Paisajes de la Història d'Espanya.
García de Cortázar,
jesuïta, a través de ciutats, que realment està molt bé, i amb la conversa amb ell recordo, i li pregunto ara, si l'historiador espanyol ha superat aquest complex de l'historiador anglosaxó que escriu per un gran públic, i que per tant hi havia com aquesta dèria de que només els historiadors britànics havien escrit la història d'Espanya d'una forma, per això es diu hispanista,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Jo crec que aquest salt l'historiador espanyol l'ha fet, no?
L'ha començat a fer. És a dir, jo diria que en el gremi encara és una cosa no del tot ben vista. Allò que un faci cint, és a dir, el mateix Fernando García de Cortázar rebia moltes crítiques en el gremi dels historiadors perquè se'l veia una persona que divulgava, que estava massa proper al públic. És a dir, allò donar-li al públic el que el públic espera, entre els historiadors està molt mal vist durant molt de temps. És a dir, quan tu fas coses d'aquestes encara veus que la gent dintre del propi gremi no et mira massa bé. Perquè, i aquest és el nostre problema.
No em miris malament, Jordi, però hem d'acabar.
Ah, endavant, no.
Han passat quasi 43 no. minuts de conversa i ens diuen que el butlletí de la una del migdia arriba, i això és sagrat, eh? Jordi Canal, només agrair-te estar amb nosaltres,
no,
recomanar aquest llibre, Los colores de la política en l'Espanya contemporània, un llibre, com diu el Valero, molt amè i molt instructiu. Gràcies, Jordi, fins a una altra ocasió.
Gràcies a vosaltres.
Juan Carlos Valero, gràcies, Sergi Doria, gràcies, setmana que ve més converses, Cadena COPE, Catalunya, Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.